El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passa un quart i un minut de 10 del matí, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a Cugat.cat en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
L'Ester Castanyer arribarà de seguida, o almenys això és el que ens assegura pel WhatsApp del grup que tenim per controlar els nostres convidats que vinguin dimarts. Us volia comentar, abans d'entrar mateix que arribi l'Ester, el tema de la campanya electoral. Aquest dijous comença, no, aquest divendres, perdó, a les 0 hores començarem oficialment amb la tradicional enganxada de cartells dels partits polítics, i una de les d'algunes notícies que hem anat veient aquests últims dies, ens parlaven, per exemple, el diari Ara ens deia, l'ocàs de les caravanes de campanya o autocars de campanya, es visualitzarà molt bé en aquesta campanya perquè redueixen segurament el número de mítings. També La Vanguardia i El Periódico també feien comentaris similars aquests dies sobre la baixada a nivell d'aplicacions gràfiques, per exemple, de molts partits a l'hora de distribuir-les a les campanyes. Assistim, doncs, jo crec que a un canvi paradigmàtic, no sé si per l'estalvi de... suposarà un estalvi molt, molt, molt pels partits, o realment que ja comencem a fer campanyes més 2.0. Vull dir que hi ha molta gent, hi ha un gruix de gent que ja viu de manera virtual aquest tipus de coses. Com ho veieu vosaltres?
A veure, aquí bueno, hi ha una conjunció de diferents factors. En primer lloc, penso que tantes eleccions durant molt de temps, en poc espai de temps, això cansa el ciutadà, cansa els partits, i per tant això s'ha de tenir en compte. Per un altre costat, hi ha que tantes campanyes costen molts diners i els partits tampoc tenen tants diners i per tant també tenen que estalviar. En el nostre cas, ara es va anunciar que no hi haurà cartelleria, no hi haurà banderoles per enlloc. Vull dir, parlaves de l'enganxada de cartell, nosaltres no farem enganxada de cartell, vull dir, farem una petita roda de premsa perquè tingueu els mitjans de comunicació, quatre declaracions, i para de comptar. I a tot això, doncs, que estem en una nova era, les noves tecnologies, i evidentment els partits polítics també s'hi han d'adaptar. I per tant, doncs, és una nova manera d'arribar a la població i sobretot molta presència audiovisual, però dintre dels mitjans de comunicació. Però tot englobat en la situació en la que ens trobem, no? Vull dir, hi ha hagut molts processos electorals en molt poc de temps, igual encara en tenim algun altre, jo crec que no, però podria ser, i bueno, pues ens hem d'anar adaptant a les noves circumstàncies, al dia a dia.
Jo crec que respon més directament a un esgotament general, i després també un tema econòmic. No tant a incorporar el discurs polític, no, a les xarxes socials, crec que això ja es ve fent, segurament més pels partits petits i nous que no pels grans i clàssics, però la reducció en aquests moments, en aquesta campanya, bàsicament és deguda, jo crec, sobretot a un tema econòmic, però també als partits que tenen els seus assessors i hi ha gent que pensa, saben perfectament que la gent està esgotada, i el que en molts casos hauran de vigilar és que una campanya massa pesada, que sigui molt crítica els uns als altres, no deixi la gent a casa. Per tant, jo crec que els partits, doncs, també s'ho estan mirant des d'un punt de vista pràctic, de dir, no anem a esgotar més el personal, perquè al final el que volem és que el 26J, doncs, la gent es mobilitzi i vagi a votar, cadascú el que vol que li votin, no? Però crec que respon més a això, esgotament i a tema econòmic.
I més en una situació, perdona, que venen, les enquestes ho venen reflectint, que ja la gent està molt desmotivada en aquests moments, i per tant, vull dir, segons el que facis, doncs encara la pots acabar de desmotivar del tot, no?
Ester Castanyer, molt bon dia, que s'incorpora ara.
Bon dia, disculpeu pel retard.
No passa res,
la
aquí
la puntualitat no és el mateix.
Tenim la cadira i el micròfon obert perquè almenys us podeu atensar aquí i dir la vostra. Parlàvem de la campanya. Hi ha diferents mitjans, doncs, i els mateixos partits que han pres postures respecte a la campanya. Recordem que comença aquest divendres a les 0 hores, en què es veuen reduïdes segurament una sèrie de impactes visuals de campanya habituals, com banderoles, que la postura del Partit Popular, en aquest cas, doncs, de no penjar-ne, fins a una campanya més 2.0. Assistim a l'estalvi segurament econòmic de molts partits, la immediatesa pel poc temps segurament que hi ha hagut per preparar les campanyes, i d'altra també, doncs, aquesta interactivitat directa moltes vegades amb el candidat a través de les xarxes, que això pot empoderar més als ciutadans, en aquest cas?
A mi em semblen molt bé aquestes mesures. Com deien els companys, la gent està molt cansada. Els polítics, els electors, els periodistes, tothom està molt cansat de campanya electoral, però a mi em fa una mica de por que aquesta campanya passarà tan desapercebuda una mica que hi haurà gent que no sabrà ni que hi ha eleccions. Jo tinc una mica...
No, però
per la falta de comunicació amb cartells i aquestes coses, sinó perquè jo crec que hi ha gent que ja li és una mica igual, ja desconnecta. És molt bé, tornem a votar, total, després es seguiran discutint. Igual m'equivoco, però tinc la sensació que hi haurà una part de la població a qui això una mica ni li anirà ni li vindrà. D'altra banda, clar, segurament no tot arreu, però aquí ens enganxa el dia de les eleccions amb el pont de Sant Joan. Diumenge, principis d'estiu, pont de Sant Joan, i amb les eleccions que portem, a mi em fa por la participació en aquestes eleccions, realment no la veig clara.
Els països mediterranis, en què Balears o Catalunya doncs celebren el Sant Joan, a mi m'ha donat l'efecte, molts coneguts que ja estan votant per correu, han demanat
sol·licitar
el correu per aprofitar aquells dies.
A nosaltres a nivell de partit, bueno, és un drama, en el sentit que, clar, és que has de cobrir, crec que són 80 i pico taules, 29 col·legis.
No podeu demanar el vot per correu.
No, en el sentit que et trobes persones de que t'han fet, que t'ho cobreixen i et diuen, bueno, pues aquesta vegada és que ens n'anem els 3 dies i hem de demanar per correu, no? És que ho veus en els propis militants, vull dir que la gent està...
Jo posaria meses electorals a les platges, a les terrassetes, igual tindria més èxit.
Podria ser.
Jo ho dic així mig en broma, però, bueno, anem-ho plantejant,
no,
eh?
No, però sí que és veritat que a la llarga haurem de començar a plantejar vots electrònics, sí. Amb la seguretat que pertoqui, no? Però facilitar una mica el vot i la participació. Jo crec que la campanya el que pot passar és que si ja reduïm mítings, reduïm presència en els carrers, que no a les televisions, evidentment, si amb les campanyes anteriors, en general, ja anem parlant poc de programa i de com solucionarem els temes, no? Perquè hem vist fins i tot els debats on jo et dic el desagradable que ets tu i al revés, però ningú explica, òbviament, no ets tu, però ningú explica el com solucionem les coses, no? Aquest, jo crec que serà una campanya encara més dramàtica en aquest sentit. I després, bueno, són molt monàrquics i li han fet cas al rei, no? Va demanar una campanya austera i mira, li han fet cas.
Però és que tothom n'està bastant fart.
No, però mira, ara venia escoltant la ràdio, venia cap aquí, i parlaven de que la desmotivació en els propis partits, però la pròpia militància dels mateixos, de tots els partits, que costa avui en dia fer un míting, traient un míting i omplir llocs, costa perquè la gent pues, està cansada i és la realitat.
Aquest és el problema, no els electors, que és un problema, és que els propis partits polítics estan cansats. I a mi, per exemple, a mi m'interessa la política, com a periodista, com a ciutadana, sempre l'he seguit, i ara penso, mira, d'aquí 2 dies comença la campanya electoral, i és una cosa com que no tinc gens assimilada, perquè ja portem...
Segurament perquè no l'hem deixada, no hem abandonat la
necessitat. I és com, bueno, m'afecta perquè canvio d'horari, la resta és com una mica, bueno...
Home, i a més portem dies que, mirant les notícies, sense anar a buscar temes que parlin exclusivament del que serà aquesta campanya o del que seran les eleccions a l'estat espanyol, bàsicament, ja veies, no?, des de Barcelona, que les declaracions sobre temes parlamentaris ja no els estaven fent els caps de cartell al Parlament, sinó que ja els estaven fent els caps de cartell al Congrés de Diputats. O sigui, bueno, estem en aquella campanya permanent i només ha faltat, doncs, aquest procés d'investidura fallit, no?, per no abandonar-la.
Clar, i que si Rajoy, Sánchez, Pablo Iglesias, Rajoy, Sánchez, Rivera, portem 4 o 5 mesos així... Clar, però què ha canviat? Ah, que tornem a votar, molt bé.
I no ens
la
oblidem...
sensació és que no avancem ni ens hem mogut de les últimes eleccions.
No ens oblidem també del hipotètic resultat en què quedi tot igual i tornem a escenificar una vegada més aquesta falta d'enteniment a les forces majoritàries que no s'ha pogut plasmar a les darreres eleccions, parlant també una campanya que segurament porta més de 3 mesos en actiu i que almenys mediàticament es recull ara. A l'esgotament dels partits, el Pablo Iglesias una vegada es va atrevir a dir que estava esgotat a les darreres eleccions i al final va haver de rectificar, però no deixava de ser potser no sé si ho va fer potser espontàniament, sense calibrar massa les conseqüències, de dir que un candidat estava esgotat, però podria ser també a nivell dels partits, encara que no ho reconeguin, i més com ha anat l'últim procés, i parlo dels partits a nivell estatal, més que els que intervenen a nivell
territorial. El que jo no entenc és quin problema hi ha per reconèixer. Una campanya electoral és esgotadora pel candidat.
Home, tampoc motiva massa l'electorat, segurament.
Sí, però a veure, són 15 dies en què el candidat, les persones que l'acompanyen... Sí, però em refereixo al que és la campanya en si. Abans ja és molt intens, però aquells 15 dies és anar amunt i avall tot el dia, fent mítings tot el dia. A veure, hem vist diversos candidats que s'acaben quedant afònics, que perden la veu, que al final de la campanya, per molt que els maquillis, comencen a fer mala cara. Són humans, no passa res per dir que estàs cansat. És que, si no, una mica ens hauríem d'anar drogant amb alguna cosa tots per aguantar-ho amb alegria i que no ens afecti. Doncs sí, quan és la primera vegada, doncs al final deus dir, ostres, doncs això realment és molt cansant, no vol dir que no puguis governar, no passa res.
No, és que volem polítics sincers, volem polítics propers, volem polítics reals, i quan n'hi ha un llavors no ens agrada, no? Llavors li trobem totes les febleses, això passa habitualment.
També diem, els que seguim una mica l'evolució de les TIC, en el sentit de com han canviat la vida dels ciutadans, sempre diem allò de les xarxes socials han vingut a trastocar-ho tot, des de les unitats de negoci de publicitat dels mitjans tradicionals fins als usos dels ciutadans. I en aquest cas també l'acostament dels candidats a les xarxes socials també és aquell bolet que ens costa, amb els periodistes encara, de vegades... intentar traslladar el discurs virtual d'algunes coses que passen als timelines de les xarxes socials entre polítics. Ens costa encara, els que venim de la formació tradicional, intervenir en tot això, I també ha suposat aquest trencament, no?, de la quarta barrera entre el ciutadà i el... Vull dir, qualsevol pot parlar amb, no sé, ara amb el president de funcions, qualsevol li podria enviar un missatge directament, i això... És també, jo crec que ja ho he notat, des del 15M, que almenys pel sociòleg suposa realment ja un ús de les xarxes socials motivada per alguns sectors, doncs, per traslladar i per comunicar-se i llançar informacions. Aquestes eleccions en què precisament per la pèrdua segurament o la rebaixa d'impactes visuals al carrer, les xarxes socials també juguen cada dia més un actor principal, no?, dins de les pròpies campanyes, ja no només un canal, sinó un membre
molta
més.
Gent, això, a mi és el
jo crec
dubte.
Que sí, no? És un gruix important, fins a l'escletxa digital, jo crec. I parlo dels meus pares que haurien de ser...
Però les socials, o mirar-les, o consultar-les, però aquest accés més directe a parlar amb
pare,
els polítics,
sí,
falta una mica, encara no tenim.
Però Déu-n'hi-do,
fins i tot la gent, que som usuaris habituals.
El meu pare, que hauria de ser de l'escletxa digital, més o menys, per la feina, doncs, sempre ha estat molt, molt digitalitzat, diguéssim, ha treballat amb ordinador tota la vida... Clar, a mi em sobta, però li fa arribar queixes via Twitter al seu alcalde, en aquest cas, al de Terrassa, no? Trobo que això, vull dir, per mi és una transformació que trenca, doncs, els recorreguts habituals o que tenim a imatges mentals de com havia de funcionar l'administració, de fer una instància a fer-ho arribar al batlle de torn, sí, no? I això s'ha trencat ja definitivament, jo crec.
També el problema és que molts partits ja tenen els seus opinadors de capçalera, no?, insertats en les xarxes socials. A sobre, doncs, Twitter, amb els caràcters que té, doncs, bàsicament vas a cop de titular, no s'aprofundeix, i no sé si el debat acaba enmerdant-se, en perdó de la paraula, massa, respecte al que hauria de ser un debat, doncs, més sensat i més sincer de política, no? No ho sé, jo crec que poder estem tendint a un mal ús per part de partits, opinadors i les xarxes que els propis partits creen, i òbviament, clar, la ciutadania, qualsevol eina de comunicació que faciliti les comunicacions, doncs benvinguda sigui, com en el seu moment en van ser d'altres. L'únic que la revolució digital, doncs, que va a unes velocitats que evidentment no hi va anar en el seu moment, doncs, quan la impremta es va generalitzar, no? Per tant, és una revolució que, com a tal, a sobre encara va molt més ràpida.
Crec que ens falta educació en aquest sentit. A l'hora d'utilitzar les xarxes, una mica el que deia el Toni, a vegades intoxiquem més, també l'anonimat que poden donar a vegades les xarxes no ajuda en res, perquè les utilitzem amb totes les finalitats possibles destructives, d'alguna manera, per dir-ho, i falta realment establir aquests diàlegs reals, que moltes vegades hi són, però moltes vegades és una mica una eina, per dir-ho així, gratuïta en tots els sentits, i falta una mica aquesta educació per utilitzar-les correctament i realment que siguin una eina molt més útil del que ja és i que pot arribar-ho a ser molt més per treballar en un sentit constructiu, positiu... Uh-huh. I d'establir diàlegs reals.
No, i si ja costa explicar uns pressupostos, un acord polític, una reforma, el que sigui, en un article, ja imagina't amb 160 caràcters.
O sigui, però això ho ampliaran.
Bueno,
el problema... És pels pressupostos.
Bueno, almenys es poden fer parts, un de tres, dos de tres.
Sí, també es fa això, però és exagerat com anem a cop de titular.
En el cas de Twitter regia l'altre dia que hi ha que eren les fotografies i insertar coses que abans anaven a penalitzar els 140 caràcters, ara no, ara ja...
Això ho trauran.
Això ho trauran, bueno, mica en mica. Però en tot cas, parlàveu de que s'ha d'educar la gent i utilitzar ben bé les noves tecnologies, és veritat, però també s'ha de dir que hi ha qui les aprofita, hi ha molts fakes, vull dir, els perfils creats per anar a destruir.
Per això ho deia, vull que ens cal a tots.
Exactament, vull dir, això també és una pràctica que també s'ha de combatre, vull dir, perquè si hem de fer una comunicació neta i sana, no, tot això s'ha de tenir en control, penso jo.
No sé si algú ha comentat aquí a... Una idea del Zygmunt Bauman, que és un sociòleg polonès, que es va centrar molt en el tema del 15M fins ara, i ell el que evidentment doncs, creu que les xarxes socials o en aquest cas les noves tecnologies han aportat, doncs evidentment han empoderat a molts sectors de la societat que potser estaven silenciats fins ara i que tenen una comunicació directa, però adverteix que poden ser les xarxes socials un parany i que suposa, per, sobretot amb el tema del target més juvenil, del perfil més juvenil, la pèrdua de referents segurs. És a dir, en el fet que tothom pot ser emissor i tothom pot ser receptor, abans teníem referents més bons o més dolents a nivell polític, a nivell social, a nivell de fanatisme, de fans, de seguidors, però ara, clar, tothom pot ser-ho i ell el que adverteix és sí, aquí empoderem tothom i les xarxes socials han visibilitzat des de la revolució d'àrab fins al 15M, fins a d'altres, els papers de Panamà, doncs. Però, el Wikileaks, per exemple, en aquest sentit, que un accés obert amb molta informació, no? Però diu, compte, perquè aquí tothom pot ser un referent i no sabem fins a quin punt tots els referents són bons i segurs. No sé què en penseu.
No, això, per una banda, jo crec que també les xarxes socials han implicat un fenomen que a mi em fascina molt, que és la pèrdua de respecte i de formes. Uh-huh. El que deia abans, l'anonimat permet, o no només l'anonimat, el fet de dir-ho a distància, de no tenir una persona allà davant, o sigui, gent que és molt educada allò davant i que a través de les xarxes socials pot insultar o potser no arribes a insultar, però mofa
sí,
molt desagradable.
S'insulta.
No, també, però dic, no tothom insulta, però a vegades sí, mofes, doncs que a vegades també són excessives, i això, i crec que ho hem de resituar una mica entre tots, perquè perdem una mica tots els referents en un àmbit que és nou, que permet un marge d'actuació que fins ara no teníem, perquè si tu estàs allà davant dels teus pares, dius, no sé què, et cau una bronca. Però si ho fas per les xarxes i no s'enteren, doncs és igual. I si s'enteren, com que més ho fa una mica tothom, també passa molt desapercebut. I aquí hem de resituar-ho tot. Els referents, clar, fins ara, per exemple, teníem el fenomen tertulià, doncs, que deies, bueno, és millor o pitjor, però la gent tenia uns quants. Ara en tenim molts, està molt bé, perquè obrim molt ventall, però també segurament vas una mica més perdut. En aquest sentit és el que jo deia, que ens cal una mica d'educació per aprendre a fer servir això d'una manera positiva.
Un codi de bones pràctiques dintre de...
O anar agafant, clar, també és una cosa relativament nova, a la qual doncs, tothom ha d'anar una mica creixent al costat d'aquesta tecnologia, creixent em refereixo a nivell d'ús, a nivell personal, a nivell de saber-la utilitzar, entendre i aprofitar.
No, i després, o sigui, més enllà uns codis de bones pràctiques, també qui és receptor, doncs, cert esperit crític, no? I, bueno, i interessar-te per aquell titular o que et pot alarmar, que a vegades són incendiaris, doncs, sí. Bueno, contrastar-ho, no? O sigui, que també aprenguem a no quedar-nos, no?, amb un tuit, sinó que, bueno, cliquem l'enllaç, mirem realment què ens està dient i a poder ser, impliquem un altre d'enllaç i al final fem-nos la nostra idea, no? Jo crec que caldrà molt educar en passar del titular, no? O sigui, més enllà del titular que hi ha i és el que jo crec que caldria, no? Sobretot en noves generacions, doncs, que ja estan naixent amb el tuit a la mà, doncs fomentar aquest esperit crític.
Fins ara dèiem, has de llegir 2-3 diaris per estar ben informat, o has de mirar més d'un telediari. No, perquè hi ha postures molt diferents. Clar, això amb les xarxes és immens. No et pots quedar amb un sol...
Jo reconec que hi ha dies que arribo, connecto al Twitter una estoneta i en 10-15 minuts ja m'he assabentat de tot. Vull dir,
no, i l'avantatge és que t'assabentes de diferents postures, però clar, has de seguir...
I al minut, a més, vull dir.
Sí, has de seguir diferents canals amb visions diferents per tenir realment un...
L'altre dia que estava tot el show de Gràcia amb els Ocupes i pues, jo sabia que el diumenge, crec que el dissabte havia tornat a entrar,
sí.
Pues, què vaig fer? Vaig entrar a Twitter i arrel, i al moment pues, ja tenies notícies del que estava pensant al mateix moment. És una nova forma de d'esbrinar i molt més ràpida.
El que passa és el que deies abans, això canvia molt els canals de comunicació, precisament amb el tema dels Ocupes de Gràcia ens ha passat als periodistes... No només rebre agressions físiques de que passes per allà i mira, tens la mala sort que et cau una llauna al cap, o sinó d'impedir gravar, d'insults, d'amenaces, quan dius esteu a l'espai públic, o convocar-nos i després no... Clar, ja tenen els seus canals de comunicació, no necessiten els mitjans per res. El que passa és que la cosa ha anat molt més enllà, perquè han estat amenaçant a veïns que esborressin el que havien gravat amb el mòbil. Clar, situacions que els periodistes tampoc, a vegades no sabem massa com hem de respondre. Perquè dius, a veure, m'estic aquí jugant una mica el tipus perquè vinguin i em diguin que no gravi i se'm posin tontos, doncs sí, però... me'n vaig a casa. El que passa és que llavors, i és un debat que estem tenint aquests dies als propis mitjans, entre el deure d'informar, i d'informar des del punt de vista més objectiu que puguis, i haver d'aguantar aquestes situacions, i com has de respondre i què s'ha de fer. Clar, directament et diuen, és que tu manipules. Dius, però saps de quin mitjà soc? No, és igual.
Sí, sí. Home, parlem-ne, no? Micro, no?
Bueno, és complicat.
En aquest punt
clar,
crec que s'equivoquen de mig a mig, perquè pretendre informar i pretendre convèncer de la teva lluita només a través d'uns mitjans és un error garrafal. O sigui, al final convoca una roda de premsa, vindrà qui vindrà, et cobrirà qui et cobrirà, i ho explicaran com ho explicaran, però com a mínim has tingut l'oportunitat, o sigui, els mitjans s'estan donant l'oportunitat d'explicar-te.
No, no, quan se'ls ha demanat, per exemple, que parlin, s'hi han negat, i et dic, amenaçant l'altre dia, per exemple, mira, ja ho dic perquè és el meu mitjà, però no és l'únic, a BTV l'altre dia fent un directe, van anar i van tallar el directe, van intentar girar la càmera, al final la van tapar. Això va ser una cosa, si vols, més anecdòtica, però és que a continuació van anar, i no eren exactament els Ocupes del Banc Expropiat. En aquest cas, a Gràcia s'hi han barrejat moltes coses, però automàticament van anar a la resta de companys dels mitjans i els hi van dir, bé, ja heu vist el que passa, vosaltres mateixos, perquè les conseqüències, si no, hi seran. Home, a veure què vol dir això.
Sí, intolerable.
Sí, però a més a més, els Ocupes del Banc Expropiat...
Ho estic separant dels Ocupes del Banc Expropiat perquè molts cops no són ni ells mateixos, però els Ocupes del Banc Expropiat no han volgut parlar amb els mitjans. No han volgut fer declaracions.
Jo crec que aquest és el gran error. Perquè
llavors dius, no ho podem explicar bé, això.
Haurien d'explicar el què, haurien d'explicar el projecte, haurien d'explicar com hem arribat fins aquí, i s'haurien de desmarcar de segons quines actituds. I dius, segurament això podria convèncer a algun veí o a més d'un veí.
No sé si te recordes, el 15M ens va gastar a Catalunya Ràdio, si no...
Sí, a Girona.
Doncs,
va ser molt dur.
Una de les coses que ens trobaven als mitjans de comunicació, i ho hem sentit a molts companys, és que amb el tema assembleari ningú hi volia parlar. Aleshores...
Va ser esgotador.
També era un exercici curiós, perquè com que els periodistes també assistien a moltes assemblees, doncs allà algú intentava fer la feina i extreure, però quan demanaves una veu oficial, sobretot al començament, costava, i tothom deia, no, és que això és una assemblea, jo no puc parlar en nom de ningú, perquè si no envaeixo...
No només ningú volia parlar, sinó que anaves i els deies, bueno, em podeu explicar? No, és que no tenim portaveu, ja, bueno, però algú que m'ho expliqui, m'és igual. Llavors, clar, et venia un i et deia, no, jo defenso que tal, i et venia l'altre i et deia, no, jo defenso, i era, bueno, a veure, llavors, almenys parlo ara pel cas de Girona, també era més petit, i he de dir que eren molt joves, i era una mica la revolució universitària, però els idees, a veure, consensueu unes idees i, no, perquè cadascú té els seus... Ja, però, a veure, i al final van acabar fent un manifest amb unes idees consensuades, una mica, no els vam convèncer, nosaltres només els hi demanàvem de, bueno, ajudeu-nos una mica a explicar, no? Però sí, d'alguna manera els vam haver és que anaves allà organitzant una cassolada i eren tan assemblearis que ningú començava a picar la cassola, i al final els periodistes deien, bueno, va, comença tu a picar, perquè és que si no aquí no marxem, no? I clar, també dius, bueno, m'he posat a les 8 del matí, són les 10 de la nit i estem aquí fent una assemblea una mica surrealista on no estem avançant gens. I clar, al final ja deies, a veure... Però clar, també anaves i deies, ei, quanta gent s'ha quedat a dormir? Haver-te quedat, diu, sabries. I és a veure, maco. Saps? Vull dir, jo tinc la meva feina, les meves coses, em quedo a dormir si vull, si no, no, si vols m'ho expliques, i si no, no sortiràs, no passa res, jo me'n vaig. Però no podem anar així.
Se
I al
suposa...
final vam aconseguir establir un diàleg, però realment va ser molt esgotador, perquè tot aquest fenomen, fins que això van decidir que hi haguessin dos o tres portaveus, fins que van consensuar una sèrie... M'és igual que les idees fossin, no, demanem tot el que tothom vulgui. Bueno, doncs molt bé, però digueu-me alguna cosa. Va costar bastant. I clar, això és molt... és una feina... Perquè no només són les hores que puguis estar allà treballant, que va amb la feina, i a vegades doncs més, sinó és com una feina pedagògica que dius, bueno... Jo tampoc no l'hauria d'estar fent, però vols que surtin, els hi vols donar veu, i per fer-ho...
Suposadament, fer ja... i suposadament d'aquell caos espontani, segurament al començament, després va sorgir una organització. Vull dir que d'allà es deriven o atorguen a un partit en concret, algunes confluències en concret se senten hereves precisament d'allò. Vull dir que del caos va sorgir l'estructura. Vull dir que les coses no canvien tant, al cap i a la fi.
És que costava fer-los entendre que pot ser assembleari, podeu defensar diferents coses, però heu d'aconseguir traslladar-les, si no us quedeu amb res. I era a mi més igual que em diguis, no, doncs cada dia canviem de portaveu i recollim totes les idees, però d'alguna manera intenteu traslladar-nos el que... Clar, per ells, si nomenaven un portaveu, ja no era assembleari, estaven creant una estructura jerarquitzada, i era que no, que només vull que algú m'ho expliqui. Però llavors, si ho demanaves a gent diferent que parli, et volia parlar... Però era, doncs, que cada dia sigui un diferent, sí, és igual, però... que decidiu que cada dia ho expliqui algú, o el problema és que si t'ho explicaven gent diferent, que volien parlar, cadascú deia coses que no tenien res a veure, i a vegades fins i tot oposades, i era, però no passa res, tornem-hi,
va. Un cop passada l'assemblea continuaven defensant les seves tesis,
i
no?
Parlant d'assemblees, i per introduir un tema nou, si us sembla, sí, que és molt d'actualitat avui, la CUP farà alguna assemblea per si aprova els pressupostos de la Generalitat o no la farà?
Fan...
Ahir feien territorials, no?
Sí, si
no,
avui ho acaben de decidir.
Jo crec que sí, que la meva opinió és que hi haurà pressupostos.
Se sap que no sé quina assemblea territorial era, he sentit que estan a favor de retirar l'esmena a la totalitat. Era una que s'ha filtrat o s'ha donat a conèixer l'opinió, però...
Home, si han donat suport als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, no en tinc cap dubte de que també els donen a... I més amb la pressió mediàtica que està en aquests moments des de Junts per Sí cap a la pròpia CUP, no?
Però jo crec que justament és, pensant en l'electorat i en la militància de la CUP, o de les diferents faccions que hi ha dins de la CUP, considero que la pressió és contraproduent. O sigui, Junts pel Sí també que vigili a pressionar d'aquesta manera, perquè al final jo crec que aconsegueix l'efecte contrari, eh? O sigui... No sé si aquest present CUP, no, que fins i tot té un hashtag, doncs realment funciona, perquè la militància de la CUP, que amb això sí que és, té una radicalitat en la defensa de les seves idees, en el bon sentit de la paraula, no crec que es deixi cohibir per la... o tot el contrari, per aquesta pressió.
És com més em pressionis, més m'enrocaré, fins i tot jo crec que a vegades fins a un punt de no compartir-ho, però pel fet de no acceptar aquest joc de jo et pressiono i tu acceptes.
Deien que portaven 16 reunions entre Junts pel Sí i la CUP per mirar de trobar algun tipus de consens i almenys poder replantejar aquesta esmena de totalitat que planteja la CUP pels pressupostos. I no sé si... A mi em torna a passar una mica com quan hi havia la ZUCAC per decidir o per tirar endavant el govern. Passa una mica, s'escenifica una mica una altra vegada. No sé si tornarem a tenir aquelles votacions amb empat total absolut per decidir un pressupost i si tampoc sé si encara ha començat el compte enrere dels 18 mesos, però en tot cas sí, encara hem de veure més pressupostos ordinaris com aquest en què hi hagi, ja s'entén que hi ha d'haver una negociació, però no sé si aquest pressing CUP que veiem s'ha de visibilitzar cada X temps entre aquestes dues formacions? Vull dir que...
Doncs segurament, però l'altre dia la vicepresidenta espanyola...
Però s'esgotaran uns o els altres, potser, amb aquest camí? Uns o altres, vull dir...
Sí, però és això, l'altre dia Soraya Sáenz de Santa Maria deia això i es veia venir. Clar, que es veia venir. Però i què? És que... I això em fa molta gràcia perquè... Anem fent comentaris que després ja ens hi trobarem, també. És que, clar, sembla que aquí no prenguem mai ningú. Però jo dic que així en general. Va ser molt difícil arribar a un acord perquè hi hagués president. Sabem que en algunes coses hi ha postures molt enfrontades. A sobre estem a les portes d'unes eleccions espanyoles, cosa que fa que encara s'extremin més a vegades les postures, per molt que doncs, per bona part d'aquests representants polítics o d'aquests partits polítics no vagin amb nosaltres, les eleccions espanyoles, però precisament és un moment encara de marcar més perfil. Aquí hi ha d'haver un esforç de diàleg i d'entesa molt complicat i no passa res. Que ho endarrerim, que és un circ mediàtic, que és cansat, sí,
és
però
evident,
quan poses a intentar arribar a acords, gent amb postures distants, doncs això passa i forma part del diàleg democràtic.
No és el mateix partit, ni l'un ni l'altre. Jo fins aquí passaria amb aquest exemple, o quan el PP governava amb el suport dels nacionalistes fa 15 anys, o el Partit Socialista, vull dir, evidentment, quan no és el mateix partit, aquí hi ha una negociació. El tema és sí,
a més, estem en partits, en el cas de la CUP, que no segueix la pauta de hem arribat a un acord i tanquem files i el defensem a muerte. En aquest sentit, estan imposant una nova manera, entre cometes, de funcionar. Això de la disciplina de vot i aquestes coses que teníem fa un temps, a poc també es va movent amb aquests nous partits que surten. Jo crec que ja està bé, ho dificulta molt tot, però també obrim una mica el ventall al diàleg fins i tot a dins dels partits, una mica de sanejament democràtic, i després a veure què passa, que ho alenteix molt tot, és molt pesat, sí, però jo crec que és una etapa que segurament hem de passar pel fet que han sorgit nous partits amb formes diferents de funcionar. I el mateix que passa aquí, segurament, si, que és el que suposo que passarà, hi ha d'haver un acord de govern en el marc del govern espanyol amb diferents partits, també les decisions costaran molt. Potser les escenificaran d'una altra manera, depèn de qui hi hagi al capdavant del govern, però la situació serà la mateixa.
Però en tot cas, jo sí que volia dir que, més enllà de si arriben o no un acord a pressupostos, que com deia jo crec que sí que hi haurà, a mi el que em preocupa és tot el que no es diu però que hi ha darrere. Hi poso exemples. La Generalitat s'ha retirat com a acusació particular de diferents processos judicials per actes de vandalisme urbà. Uh-huh. I això ha sigut una exigència de la CUP.
Però això ha sortit als mitjans?
Sí, ha sortit, però vull dir, és tot el que hi ha al darrere, no? Ara mateix... que diguin el que vulguin, dos detinguts a Gràcia amb tot el que ha passat, a mi, i tot el respecte i al cos de Mossos d'Esquadra i a la feina que fan, però jo no m'ho crec. Vull dir, no puc entendre que només es pugui detenir dues persones. Vull dir, i tot això, vulguis o no, al darrere de tot hi ha un pacte de pressupostos. De no molestem gaire la CUP perquè els necessitem. I això és la realitat, i bé, jo vull posar-ho sobre la taula.
Bueno, no serà per les floretes que han tirat la CUP als Mossos d'Esquadra aquests dies, però bueno,
en tot cas... Que és lloable, l'actitud de Mossos d'Esquadra, d'aguantar els propis agents, O sigui, les coses com perquè no tothom aguanta el que han tingut que aguantar.
Sí, no discutir això, vull dir que senzillament és el fet de que la CUP no s'ha estalviat crítiques. A veure, en tot cas... els pactes és això, és cedir. La vicepresidenta en funcions del govern espanyol diu el que diu, un, perquè no aprenem de l'experiència, i dues, perquè el Congrés i els diferents governs espanyols no han hagut de fer pactes complexos com el que tenim a Catalunya. Han sigut pactes doncs amb forces nacionalistes, doncs, o bascos o catalans o de coalició canària, no? Per tant, fins i tot les concessions eren més fàcils, perquè al final no estàvem parlant ja ni de política general ni de grans debats polítics, sinó que estàvem parlant de transferències, inversions, no? I competències, coses així. Llavors, això és, d'aquesta manera és fàcil arribar a un acord. On hi ha la dificultat d'arribar a un acord, que és el que hem vist ara en el Congrés per formar govern? Doncs bàsicament quan els partits tenen el mateix àmbit territorial. A Catalunya això ens ha passat tota la vida, a Espanya això és nou. Llavors, entendre'ns que hem de parlar no de concessions d'unes inversions, sinó que hem de parlar de què fem amb el règim de la seguretat social, per dir-ne alguna, doncs aquí és on hi ha les bufetades i aquí és on hi haurà la complexitat de qualsevol pacte que hi hagi més enllà del 26J i les dificultats que hi ha hagut per, o la impossibilitat d'haver-ne fet un ara, a part del cas dels catalans, que també és, diguéssim, línia vermella per alguns i per altres, cadascú amb el seu sentit i, per tant, també dificulta.
Clar, a més, Catalunya estarà en un moment molt complicat a l'hora de governar, perquè, tot i que tots van cap a la mateixa línia, tant Junts pel Sí com la CUP hi van de maneres diferents. La CUP seria de la línia de declaració d'independència unilateral ja, i molt bona part de Junts pel Sí és no, això s'ha de fer de manera negociada, etc. Per tant, i estem parlant d'una cosa molt seriosa, que no es pot fer així com així, ni sense posar-se d'acord, ni discutint-ho molt entre ells. Per tant, ja, doncs, hi ha debat, és una mica un circ, sí, però benvingut sigui, més val que en parlem, no que acabem després una mica metafòricament agarrotades. Ja m'agradarà veure en el proper govern espanyol, a veure qui hi ha, a l'hora de fer pressupostos, a veure què passa.
Bueno, i també després, abans defensàvem,
serà molt,
defensàvem els periodistes fent la seva feina, ara els hi tocaré una mica els hi tocarem una mica el crostó.
Ja, maga,
també és veritat com s'amplifiquen, no, els conflictes, les discussions en el si de les reunions o de les discussions parlamentàries, no? O sigui, cada grup mediàtic que malauradament respon a uns interessos, doncs com porta aquests debats en els titulars, no? I com els condueix. Això també és d'aquelles coses que sap greu dir-les, però que és una evidència.
Jo faré una confessió, jo sempre ho he dit, que bona part de les notícies polítiques són, per dir-ho d'alguna manera, com la premsa del cor que es considera seriosa. No entrem en els temes, però és que la gent tampoc es llegeix quan entrem als temes a profunditat. I llavors aquest, jo t'he dit, tu m'has dit, ell ha contestat.
No, però hi ha programes d'humor,
sí,
en antena en aquests moments, que ja se n'enfoten del propi programa, tertúlia matinal de la ràdio, doncs, ostres, avui plou. És culpa de la Colau.
Clar, és que acabem portant-ho tot aquí i no anem al punt.
Que no estem, o sigui, quan realment hi ha un... L'altra cosa és l'encert...
Però això ja no és periodisme, crec jo.
És veritat.
Per això ho dic, que ho hem convertit una mica en la política, en la premsa del cor seriosa, en lloc d'entrar a fons en els temes.
I que també jo detecto, hi ha molt intrusisme dintre dels mitjans de comunicació. És veritat. Gent que no ha passat per una facultat de periodisme i que va aquí de que es creu, no sé. I crec que això fa molt mal a la professió com a tal.
Jo crec que no tant l'intrusisme, perquè és veritat que almenys romànticament el periodisme ha estat un ofici, vull dir que abans no s'ensenyava, hi ha països que no s'ensenya, no hi ha la carrera de periodisme, vull dir que...
Passar per la facultat de periodisme no és garantia de res.
Exacte.
No? Està bé seguir els protocols, per dir-ho així, però és una cosa una mica segurament més d'instint o de...
Però el que fa més mal ja no és haver passat o no, perquè insisteixo que també és un ofici i és la pràctica, vull dir, hi ha periodistes de renom que no han estudiat mai periodisme, i no cal anar a exemples com Kapuscinski, vull dir que
gent nivell,
que ha entrat
avui,
amb...
Sí,
no.
Bauman, Kapuscinski, anirem... No, però el que jo crec que fa més mal és la instrumentalització, en aquest cas, del periodisme per fer d'altaveu d'una manera interessada. Jo crec que és el que s'ha d'evitar. També el tema de proliferació dels mitjans digitals, aquí a Catalunya tenim un bon grapat d'exemple de mitjans online nous, de nova creació, que tenen èxit i tenen molt seguiment, però és evident que amb el discurs polític també fan, des del meu punt de vista, això que feien de la premsa rosa o del cor ha portat al nivell periodístic, podem veure impactes continuats de la rèplica i contrarèplica del Parlament on no s'estan dient res. Perdoneu-me, però és que no s'estan dient res.
Al final la gent acaba sabent com s'insulten, per dir-ho d'alguna manera, o com es retreuen les coses, però no saben el fons de la qüestió ni de què estan parlant.
Sí, sí. Puigdemont, i a més amb titulars de Puigdemont, deixa el seu lloc a Inés Arrimadas al Parlament. I tu, aviam què ha passat. I resulta que és, clar, és dos comentaris que s'han fet i dius, aviam, deixa el seu lloc. No és recordar-li no sé què del seu partit, vull dir, saps? I això sí que és veritat, i ho hem comentat també amb companys aquí, i malauradament molts mitjans s'hi apunten, persegueixen una tendència de la immediatesa.
Necessiten
i
clics.
És que trenca aquesta dinàmica.
Aquests titulars, i tuitejar aquests titulars és entrar a l'enllaç i és un clic més en el comptador.
Clar, si trenques això, segurament aquell mitjà deixa de ser rendible almenys durant un temps. I clar, tothom s'ha de mantenir, finançar, avançar i hem entrat en un cercle que és molt difícil, o tu tens una molt bona base econòmica que et permeti sustentar si vas una mica contracorrent, o d'entrada serà difícil, perquè jo estic segura que li preguntes a molta gent què es fa al Congrés dels Diputats i et diran si discuteixen coses i juguen amb el mòbil. No tenen ni idea de què es discuteix.
Què ens va quedar del primer debat d'investidura del Congrés? Ens vam quedar, i això ha servit després de fil conductor per la resta de investidura fallida, però del que ens van dir Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Rivera e Iglesias, és allò el que va quedar des de la calç de Pablo Iglesias cap als socialistes fins als retrets de Rivera i Rajoy. Vull dir, i ens vam quedar amb això, compte,
I és un cercle viciós, perquè la gent també vol això. Uh-huh. I quan li ofereixes més contingut de fons, els hi fa mandra. I fins que no els hi oferim, i d'alguna manera sigui això el que tenen, tampoc no hi tornaran a entrar. Llavors, és un peix que es mossega la cua i costa molt de trencar. I ens agradaria molt.
Doncs ens queden res. 3 minuts per arribar a les 10 del matí. Ahir es publicava l'anuari media.cat amb els silencis mediàtics del 2015.
Just on hi entraria la meitat de programes polítics dels partits polítics que s'han silenciat. Clar,
es fa arran d'aquests reportatges que s'hi presenten, entre ells, per exemple, doncs, un de correcció sobre l'Oficina contra la Corrupció, als quals ja ha tingut accés l'anuari media.cat, que assenyalen que la contractació dels partits incompleix l'estatut bàsic dels treballadors públics del 2007 sobre el tema de diputació i els assessors. Jo us preguntaria, a banda de si voleu llegir l'anuari, crec que és una bona eina, insisteixo, és una de les eines que tenim per mesurar, jo crec, una mica aquests silencis mediàtics intencionats o no, que moltes vegades fan els mitjans o les forces en general. Quin seria el vostre silenci mediàtic del 2015 o de 2015-2016? Una cosa, un tema que creieu que no ha tingut la rellevància merescuda.
Mirar,
sí, però mira, jo crec que de vegades...
Si no, per repassar l'anuari, jo em quedo
Jo us puc dir els temes que recull, els 6 reportatges de l'anuari, però, per exemple, el presó i aïllament d'una transexual, l'antifrau que qüestiona els assessors de les diputacions, els totem de les escoles d'elit, l'assassinat de, ja ho he dit, de la transexual Lisa, les dietes a l'ombra dels consells comarcals i un total de 12 reportatges més. Però jo us deia, a nivell vostre de l'entorn, un silenci o un tema que no ha tingut la volada que potser a nivell d'importància creieu que hauria d'haver tingut més portades?
És que us he avisat al principi de la tertúlia. Ja era basada aquesta pregunta.
No, perquè llavors ja no ens haguéssim concentrat.
M'ho respondreu la setmana que ve, ja està. Deures per la setmana que ve. Recordeu, comencem la campanya. La tertúlia començarà a 9:45 del matí, serà de mitja hora, una miqueta més curteta, perquè tindrem en aquesta cobertura de quad.cat una entrevista cada dia a una força política que es presenta a les eleccions generals. El 22 de juny tindrem, ja ho recordo, el debat aquí televisat de cuat.cat d'una hora i mitja, de 9 a 11:15. I el dia de les eleccions, el 26J, aquí a peu de canó. Suposo que l'estem tocant a Barcelona, potser. No sé si
doncs la veritat
o no.
És que no ho sé. Si no...
Si no, per Twitter,
que vinc, jo. Sí.
Molt bé, doncs Alfredo Bergua, Toni Ramon i Esther Castanyer, gràcies per haver vingut a la tertúlia de dimarts.
A vosaltres.
Bon dia.
Nosaltres deixem ara amb els encuatafons. Tornem demà amb la tertúlia de polítics a partir 9:15.
El gall del monestir.